el perquè de tot plegat.
Són les 9 i 8 minuts amb Xavier Salamartín, amb José Antic, amb Pere Cullell i amb Gemma Calvet. Aviam, Xavier Salamartín, anem a parlar del tema del Barça, que és un altre dels grans temes que hi ha hagut aquestes últimes hores, i jo encara no t'he escoltat, i m'agradaria escoltar el que va ser tresorer del Barça, i que m'agradaria que opinés sobre el que ha passat aquests últims dies. Aviam, tu creus que estem ara en aquests moments amb un inici d'una, permeten l'expressió que a mi no m'agrada gens, però que en fi, de guerra civil anava a dir, però de batalla entre sectors del barcelonisme?
És possible. És possible perquè, diguem, l'assemblea de l'altre dia va ser una posada en escena disfressada de transparència i d'intent d'informar els socis sobre el veritable estat del club perquè prenguessin, segons va dir Rossell, la decisió més important de la història del club. Ara, perquè prenguessin aquesta decisió, ni es va permetre a les persones que estaven acusades defensar-se, ni es va donar una informació imparcial sobre el que estava passant. Que no es va deixar presentar, diguem, si tu creus, si el president Rossell creu que era la decisió més important de la seva vida, com va dir en el seu discurs, el que hagués hagut de fer, suposo jo, és escriure una carta al president Laporta i dir-li: escolta'm, estem a punt de prendre una decisió, la decisió més important de la història del club, la due diligence diu això, aquí tens la due diligence perquè l'estudiïs, i sisplau vine a explicar la teva versió, perquè volem que tots els socis estiguin perfectament informats, nosaltres donarem la nostra, cap PM donarà la seva i tu pots donar la teva i et podràs defensar. En lloc de fer això, el que va haver de passar és que el president Laporta va enviar dues cartes a Rossell demanant que es pugui, com diu l'article 50 dels Estatuts, poder defensar els seus comptes i demanar-la l'aprovació, i el Sandro Rossell va contestar dient: escolta'm, és que els vostres comptes no els presentarem, presentarem els nostres comptes o la nostra formulació dels comptes, i per tant no podràs defensar-los perquè ni demanar la seva aprovació perquè no es posaran en votació. Ara, tu com a soci compromissari que ets, perquè els expresidents tots sou socis compromissaris, ets benvingut a venir aquí i a demanar la paraula i a opinar el que sigui. És a dir, no se li ofereix ni un PowerPoint similar, diguem, de magnitud o de tamany similar al que tenien ells, no se li va oferir el temps igual que ells, no se li va oferir parlar des del podi, sinó des de terra. Per tant, això de que se'l va convidar per defensar el seu punt de vista no s'ajusta a la veritat. Pel que fa a la que es va presentar...
Perdona, dius que, és que ahir el Barça, el club, va emetre un comunicat on deia que lamentava que l'expresident del Barça no hagués pogut fer, no hagués pogut anar a aquesta assemblea.
Sí, dius perquè, que li van oferir, li van oferir, diu, com a compromissari que ets, perquè és expresident, tu pots venir i demanar la paraula normal i corrent. Sí. És a dir, si realment estem fent un exercici d'intentar aclarir quin és l'estat del club, tu no creus que hagués hagut de dir: mira, escolta'm, el Faust parlarà durant 20 minuts i tu parlaràs durant 20 minuts. El Faust farà les acusacions i tu faràs la defensa. No se li diu: escolta'm, com que ets compromissari, vine, vés i demana la paraula. No? Se li diu... És més, si tu et vols defensar, si volem que surti aquí a defensar, per què no se li envien les acusacions? Per què no se li diu: mira, direm això. Mira, l'auditoria diu això. Mira, el resum de l'auditoria és aquest. No, es guarda tot en secret i a l'últim minut apareix, diu: escolta'm, aquí està el resum de l'auditoria, a l'auditoria no l'ensenyarem, aquí hi ha el resum, i llavors, si vols, opina. No, això no és un exercici de transparència, això no és un exercici de realment explicar al soci aquestes 1.093 persones que van allà i que no saben res i que de sobte reben un bombardeig d'informació i han de prendre la decisió més important de la història del club sense que la persona que està acusada ni tan sols sàpiga de què se l'està acusant, perquè ni tan sols s'havia dit. No ens havien dit, havien demanat al president Laporta, havia demanat de veure la due diligence, de tenir la due diligence, de que si li enviés la due diligence. Se li va denegar, li va dir: escolta, si vols et deixem una saleta, agafes i durant una hora mires les mil no sé quantes pàgines que té això, però no pots fer ni fotocòpies, ni prendre punts, ni res de res. I vas allà com un criminal, ho mires i, escolta'm, si realment creuen que aquesta cosa és tan important com que és la decisió més important de la història del club, doncs escolta'm, dona-li totes les facilitats a la persona que estàs acusant. No es va fer tot això. És veritat que se li va dir tu ets un compromís, no se'l va convidar, se li va dir tu ets compromisari, per tant pots venir.
Aviam, Pere Cullell, Gemma Calvet i José Antic. Aviam,
sí,
Pere.
Sí, bueno, aquest és un... Estem en un moment de confrontació de dues parts, molt clarament, no? Hi ha laportistes i rossellistes. Com és natural, el senyor Sala Martín és laportista, cosa que és, vaja, raonable i justificable. Jo no sóc rossellista i, en tot cas, qui l'hauria de replicar senyor rossellista és entrar en una pugna. Jo, com a persona que estic fora d'això, el que veig, per mi, i crec que per la majoria de barcelonistes, ara mateix, ara, és una qüestió de fe. O creus en uns o creus en l'altre, perquè de papers ningú n'ha vist. Sí, de rumors tots n'hem sentit, i n'hem sentit de tots colors, i n'hem sentit de rumors més apassionats a favor d'uns, a favor dels altres, aquests enganyen, aquests miren el que feien, aquests miren... Però de papers, de certeses, la majoria dels barcelonistes, i quan dic la majoria, vull dir, la immensa majoria, no els hem vist, aquests papers. I en canvi...
ni els acusats han vist els papers, ningú.
Mira, doncs així ens estem, no? I en canvi, en el carrer, la gent està dividida, i està molt radicalment dividida i molt visceralment dividida. Per tant, estem parlant d'un tema religiós, de fe. Jo creia en Laporta, jo crec en Rossell, i a partir d'aquí, si el camí que se'm fa desagradable són les desqualificacions. Ni un és un xullo bocamoll, ni l'altre té gelos i enveja. Això a mi se m'escapa una miqueta. Jo vull veure papers. I què passarà ara? Ara anem a tribunals. Si va per la via del civil... El més raonable i el millor que ens podria passar a tots els que ens estimem al Barça és que hi hagi un acord entre les parts. És el millor que ens podria passar. Si per aquelles coses algú veiés algun indici, el jutge, i ho porta a fiscalia, ens esperen 4 o 5 anys francament desagradables.
Puc opinar un moment?
I tant.
Això de que és qüestió de fe i de que uns diuen
mateix,
i els altres
sí,
diuen...
Perquè no tenim...
Sí, ara... tens raó, perquè no s'ha posat cap prova. Però fixa't que en una democràcia com la que estem, se suposa que estem nosaltres, aquí el qui ha d'aportar proves és el qui acusa. Tu no pots demanar a la porta dir porta proves de que ets innocent. Aquí hi ha uns que estan acusant de fer unes determinades coses i no aporten cap prova. Diuen, no les ensenyarem. Farem un resum del que diu la due diligence i per cert, a dintre del resum es diu que no hi ha cap indici de que hi hagi res mal fet, que això és lo fort. Diu, no hi ha cap indici. L'únic que passa és que la suma que ells fan de tots els beneficis de l'era Laporta, si a més li sumem els 63 milions de pèrdua de l'últim mandat del Gaspar, si fas la suma, surt negatiu. I com que surt negatiu, han perdut calés i, per tant, hi ha hagut mala gestió. Però no es diu en cap moment, i és més, van dir, literalment, ho van dir a l'assemblea de compromís, es va dir que no hi ha indici de res que sigui il·legal. Per tant, no estem discutint coses legals o coses il·legals, estem discutint si la suma dels beneficis és positiva o és negativa. I quan un fa acusacions, que jo sàpiga, el que ha de fer és aportar proves. I no s'ha de demanar a l'altre de que es defensi, perquè és al revés. El burden of proof, diguem, no sé com es diu en català, és la càrrega de la prova, es pot dir?
Sí,
la càrrega
sí.
De la prova és del que acusa, no del que es defensa.
Vale. Jo deixa'm preguntar-te coses que... Hi ha dades que segur que aquí no s'estan valorant perquè no s'està fent el judici sobre això.
Espera't un moment. És que no he acabat abans. Em deixes... Sí. He dit que no es va deixar defensar a la porta, no es va deixar defensar, encara que diguin que sí que se'l va convidar, no se'l va convidar en les condicions que se l'havia de convidar, no se li va donar la informació perquè es pogués defensar, però és que després, en lloc d'ensenyar la due diligence, d'ensenyar-la i amb pèls i senyals, es va fer un resum que no és clar, com que és un resum i no sabem quin és el total, doncs no sabem si aquest resum és esbiaixat o no és esbiaixat. De fet, no ho sabem, però ho podem intuir, i ho podem intuir, i de fet gent molt important, periodistes molt importants d'aquest país ho han intuït, i a mi em reconforta saber que quatre dels periodistes de més prestigi d'aquest país, que són el Joaquim Maria Puyal, l'Antoni Bassas, el Ramon Besa i el Jordi Basté, tots quatre van dir que mirant la semiòtica ho han dit diferents paraules, no? Però mirant l'escenificació de tot plegat, no semblava un intent d'informar de manera imparcial als socis, sinó que era, semblava semblava, tota la significació, una acusació constant i una, diguem, induir el soci a votar d'una manera determinada. I deixeu-me que us posi tres exemples.
Sí, jo també vull dir una cosa, eh? O sigui, que, sisplau.
Sí.
Tres
exemples, eh? Primera. Hi ha una de les transparències, no?, de les imatges que s'ensenya del resum, suposat resum aquest de la due diligence, que parla d'Ibrahimovic, i de les pèrdues que va generar l'Ibrahimovic i de les comissions que va cobrar no sé quin representant, el representant de l'Ibrahimovic, com cobren tots els representants, etc. Vale? I és veritat que Ibrahimovic va ser, des del punt de vista econòmic, una operació ruïnosa. El Pep Guardiola ens va demanar Ibrahimovic a nosaltres fa un any, després va dir en el Rossell que no el volia, se'l va comprar un preu, es va vendre un altre i es van perdre diners. Molt bé. Al mateix temps que passava tot això, es va vendre Touré Yahia. Estic segur que la due diligence parla de Touré Yahia, perquè parla de totes les operacions financeres del club. Es parla de Touré Yahia, segur. Per què en el resum no es menciona Touré Yahia? Perquè el Touré Yahia, recordeu, es va comprar un preu, el Touré Yahia va ser el que va començar el camí del triplet, fotent aquell gol contra el Bilbao a València a la Copa del Rei, el Touré Yahia es va vendre i va generar uns beneficis de 17 milions. Si tu fas una explicació imparcial del que ha passat a l'època a la porta, doncs hauries de posar coses negatives, Ibrahimovic, des del punt de vista financer, coses positives, com el Touré Yahia. Per què no s'explica res del Touré Yahia? Exemple número 2. Es parla de seguretat. Hi ha una gran transparència de seguretat, que si s'ha gastat no sé què, que si s'ha gastat no sé quantos, i en tot el document no es parla de boixos nois. Sí, el president té, i allà es posa enfatitza el president, la seguretat privada de la casa privada del president costa no sé quants centenars de milers d'euros durant els darrers 5 anys. Perdona, jo no ho sé, jo si penso que si un president normal, una persona mínimament decent, arriba a la presidència del Barça i veu que el president del Barça ha estat amenaçat de mort pels boixos nois, ha tingut una diana dibuixada a casa seva que posava el localizado, els seus fills han hagut d'anar amb seguretat durant 7 anys, cada dia al col·legi amb seguretat, sense cap mena de privacitat, jo el que hagués fet, el que jo crec que una persona normal hagués fet, és dir, senyor Laporta, sabem que gràcies, per culpa dels boixos nois, vostè ha estat amenaçat, la seva família ha estat amenaçada i han hagut d'anar amb seguretat, tranquil, que a partir d'ara jo, el Barça, li seguirà pagant la seguretat, perquè Laporta segueix anant amb seguretat de la seva butxaca. En lloc d'això, es fa un escarni públic i diu, mireu el que hem gastat en seguretat privada. Per què no es mencionen els boixos nois, que estic segur que estan en la due diligence i no estan en el resum. Això em sembla que es demostra que és una qüestió esbiaixada.
Ara vaig jo, aviam, sobre el que deies, jo efectivament ahir ho vaig dir i ho repeteixo ara, eh? És a dir, a mi em va semblar que l'assemblea en alguns moments, i bàsicament amb el portaveu d'aquesta empresa KPMG, jo crec que està indueix, és a dir, més que informar, opina. I així ho continuo fent, ho continuo pensant. Com continuo pensant que per mi és un error que Sandro Rosell aixequi, que per mi és l'error més gran, que el Sandro Rosell aixequi la papereta amb el color blanc, perquè l'únic que fa és donar una opinió que no tenia res a veure amb el seu discurs inicial, i jo crec que aquí, o més ho penso, el paper del president del Barça hauria d'haver estat més contundent. També dic que aquí és on vull anar a parar també, que jo crec que sí, jo crec que aquesta junta directiva, la sortint, s'ha de defensar d'unes acusacions que jo em poso les mans al cap i que, si són certes, són lamentables. Xavier, i això t'ho dic en confiança. És a dir, hi ha algunes xifres que fan mal als ulls. Almenys algú,
Xavier
Salamartín, Joan Oliver, Joan Laporta, qui sigui, ha de sortir i dir, escolta, miri, aquesta xifra que està dient això és per això, per això i per això. Per exemple, ostres, 2,5 milions llargs d'euros per espionatges a persones externes?
No,
amb tots els
meus
respectes, Xavier, i això m'ho heu d'explicar també, eh?
No, a veure. Primera, no sabem de què són aquests diners. Aquest és el que t'estic dient. Això és la versió resumida que fan ells de lo que es troba a la due diligence. És una versió resumida. Vale? I es posa sobre...
Però hi va haver espionatge o no?
Aquest epígraf. La resposta és no, però deixa'm acabar. L'epígraf sobre el qual es posa tot això és una cosa que posen ells i que diu espionatges tal i qual. En aquí si t'hi fixes, a més d'espionatges i d'això, posa seguretat, incloent seguretat informàtica. Segona, en aquest epígraf, a diferència de tots els altres en el que es parla del 2009, curiosament es parla de l'epígraf, diguem, del període 2005 a 2009. És a dir, no és només els diners del 2005, perdona, del 2009-2010, sinó es posen 5 anys, i són 2.600.000, si no recordo malament.
Sí, 2.656.000.
I en aquí, a més d'això d'espionatges, es parla de seguretat informàtica. I aquí és veritat que l'any 2007, em sembla que és, o 2008, no recordo exactament, abans de que jo entrés a la Junta Directiva, es va decidir fer, i arrel, recordeu que es va entrar al despatx del president a robar un ordinador, arrel d'allò es va fer un sistema, es va comprar un sistema de seguretat, com tenen totes les empreses, i que és caríssim, pregunta tu al Banc de Sabadell quan es gasten en seguretat, o pregunta tu a qualsevol empresa quan es gasten en seguretat informàtica, de que hackers puguin entrar a la teva empresa i robar documents, robar els contractes perquè se sàpiga el que cobren els jugadors, si s'està negociant o no s'està negociant. És a dir, tots els secrets podrien quedar a la llum pública si hi ha hackers. I llavors es contracta l'any 2007, em sembla que és el 2008, un sistema de seguretat informàtic. I això és aquesta partida.
Val.
Això és aquesta partida.
Val.
El que passa és que el senyor que fa el resum, el senyor que fa el resum, diu, ho posa allò, detectius privats per fer espionatge.
Val, que no, aviam, això ja va quedar explicat en el seu dia per Joan Oliver, que llavors el soci és lliure de creure-s'ho o no creure-s'ho. Però aquí hi ha un punt més enllà. Tu dius, no hi ha espionatge. Coi, no hi ha espionatge, però com a mínim aquesta due diligence ens dona una pista, que diu que veu seguir exsocis i periodistes.
A veure, vull veure les proves. És que ja n'hi ha prou. Estàs parlant d'un resum que ha fet la directiva del Sandro Rosell d'una due diligence, que ensenyin a les proves. Que ensenyin les proves, que no vull veure el resum. No interessa per res. Estem parlant d'oïdes. Escolta, repeteixo el que he dit abans. Si tu vols fer acusacions, presenta proves. Presenta proves. On estan les proves? I a més, deixa'm dir-te una altra cosa. Està claríssim que no hi ha hagut cap mena d'espionatge, perquè si hi hagués hagut espionatge, que seria il·legal, la conclusió a la que arriben, que és que no hi ha hagut res il·legal, no l'haurien arribat a aquesta conclusió. Com és que diuen simultàniament i sense que t'escapi el riure que hi ha hagut espionatge i que no hi ha hagut res il·legal?
Val, però igualment...
Perquè no hi ha cap prova de que hi ha espionatge.
Però Xavier, llavors què? S'han inventat que vau fer espionatge a exsocis i a periodistes? És a dir, s'han inventat que hi ha periodistes aquí, que va haver-hi algú que els va seguir?
Jo vull que vull veure les proves, a veure, que ensenyi a la KPMG, que ensenyi on està la factura que posa el senyor no sé qui del Barça ha contractat a no sé quin detectiu per espiar aquest periodista.
Ja tinc la sensació...
Això hi és o no hi és?
Com que hi ha una confrontació molt, molt clara entre dos grups que en el seu dia van ser amics i que ho van deixar de ser, gairebé que el millor que es pot passar als que desconeixem les xifres, desconeixem els papers i ens estimem al club, és que una tercera persona dictamini, miri els papers, interpreti i trobi la fórmula per dir, escolta,
no cal,
aquests,
no,
aquests
que
fins
ensenyin,
aquí...
Que ensenyin.
Que ensenyin, sí.
Que ensenyin els papers. És que jo el que vull... És que
estan demanant... Que ho penjarin a la web. Jo estic impacient perquè ho pengin, perquè tinc ganes de veure-ho.
Jo tinc unes ganes increïbles de que ensenyin les proves. Insisteixo, no pots acusar la gent i no presentar proves. Que ensenyin...
Val, si llavors, quan ensenyin proves...
Quina prova hi ha de que algú, no sé qui... Perquè, clar, jo estic igual de penjat que vosaltres, eh? Jo veig el mateix PowerPoint que vosaltres, perquè a mi no m'han enviat la due diligence ni m'han enviat cap mena de prova. Que ensenyin un document que digui s'ha contractat en aquest senyor, que és un detectiu de seguretat de privat, perquè espiï en aquest senyor a persona externa al club. Que ensenyin? Perquè jo estic segur que aquest document no hi és.
Aviam, et dic una cosa. L'empresa KPMG, no estem parlant de la bolafuma.com, vull dir, estem parlant d'una empresa que, home, és a dir, no crec que s'inventi jo, de debò.
Jo no sé el que crec, jo vull proves. Jordi, sisplau, deixa d'especular.
No, però m'ha deixat especular.
Deixa d'especular.
Escolta, no, especular no, estic parlant del que han dit ells, del que diu l'assemblea.
No, dit l'assemblea, no ho dit. Això és un resum que ha fet els senyors de no sé qui d'una due diligence. És el resum. I no volem, no cal el resum. Ja n'hi ha prou de parlar sobre la visió i la categorització que fa una determinada persona o una altra determinada persona sobre unes determinades factures. Ells han trobat unes factures i interpreten que això és seguiment de persones externes al club. A veure, tu creus que, de veritat, Jordi, creus que hi ha una factura que diu el senyor Joan Laporta ha contractat en aquest senyor detectiu perquè segueixi a no sé quina persona externa?
Tu si existís, la junta sortint seríeu molt burros.
Exacte. Per tant, no existeix.
No sé si m'explico,
És a dir, correcte. Per tant, o sigui, això és una especulació.
Però em vull creure que existeix perquè, si no, una empresa com KPMG no hagués dit el que diu.
Pues aquí t'equivoques, Jordi. I, a més, és molt insultant, això.
No, home, no, és
perquè
insultant.
És molt insultant. Aquí, en una democràcia com la nostra, hi ha la presumpció d'innocència i l'obligació del qui acusa de portar proves. I tu el que no pots dir és dir, no hi ha proves, però com que KPMG és una empresa seriosa,
no.
Doncs jo em crec que KPMG.
No,
perquè,
escolta'm,
d'empreses serioses n'hi ha moltes. Per exemple, hi havia una empresa
molt seriosa...
Entre
KPMG i Xavier Salamartín, que quedi clar que crec que abans a Xavier Salamartín, entre altres coses, perquè KPMG no conec a ningú i a Xavier Salamartín sí. El problema és que a mi em ve el dissabte una assemblea i davant de l'òrgan suprem del club, que com és el Barça, surt un senyor a qui s'ha contractat per fer una due diligence i diu que l'anterior junta directiva... presidida per Joan Laporta, ens consta que hi ha un espionatge, o digue-li com vulguis, on es segueixen a periodistes i a exsocis. I clar, jo penso, coi, que han fotut aquesta gent.
Sí, jo també. Jo també ho penso exactament el mateix. Però, insisteixo, el que necessitem és que primer facin una acusació i després aportin proves. I repeteixo, no només et creguis a KPMG o no només et creguis a Salamartín, sinó aplica la lògica. A part de que apliquis la generositat democràtica de la presumpció d'innocència i el dret a defensar, aplica la lògica. Si hagués hagut aquest espionatge, seria il·legal. I si fos il·legal, el senyor Sandro Rosell no hagués dit que no hi ha indicis de res que sigui il·legal.
Val. Una altra cosa que m'estranya, i he d'anar a la publicitat i després continuem, i després vull que també l'Antic i la Gemma Calvet i el Pere Cullell continuïn, perquè em sembla molt interessant i que crec que és part de que això es pugui explicar. Per exemple, hi ha un cas que se'ns explica que diu que hi ha un seguit de jets privats o d'avions privats on n'hi ha un que es va gastar la directiva 150.000 euros per anar a Centroamèrica en un acte de la Fundació on es van donar menys diners.
Mira,
el 362.000 euros en 7 viatges en jets privats.
Sí, a veure, aquí, en aquests viatges amb jets privats, primera, n'hi han dos que són quan el Messi està atrapat a no sé quin aeroport tornant d'un partit d'Uruguai que estava amenaçat de mort perquè havia jugat malament, vale? El tio truca acollonit perquè està allà, la gent l'està assetjant en el
amenaçat de mort, ho dius literalment?
Bueno, amenaçat, la gent al carrer, altra cosa. El tio estava allà a l'aeroport, no, la gent el donava la culpa de que Argentina havia perdut i semblava que no es classificava pel Mundial, està tirat a l'aeroport i ens truca a nosaltres consultem en el Pep Guardiola i es decideix que es compri un bitllet en un avió privat i portar-lo en un avió privat perquè no hagi de passar per l'aeroport. Això passa dues vegades. Després hi ha viatges a l'enterrament del Bobby Robson. El Bobby Robson no es mor a Londres, es mor en un poblet de no sé on, i òbviament es mor per sorpresa. L'agenda del president, el president decideix que ha d'anar en aquest enterrament. No fa cap gràcia ni agafar viatges privats ni anar a enterraments, però el president decideix que hi ha d'anar, i com que no hi ha combinació i l'agenda del president està plena, perquè és una cosa que s'ha de posar a sobre de l'altra agenda i no hi ha prou temps, doncs es decideix això. Hi ha una altra cosa que també és molt interessant i que també es posa com si fos un crim, que és un viatge a París a la Final Four. No sé si tothom recorda que quan estàvem jugant la Final Four i portaven 3 minuts de partit, Final Four de bàsquet, sí, apareixen amb la samarreta del Barça el
Piqué,
Xavi,
Puyol,
el Piqué, el Puyol, el Pedrito, no, el Pedrito, el Bojan i el Sergio Busquets, vale? Aquests tios el dia abans, aquests jugadors del Barça, el dia abans era el dia partit del Sevilla, recordeu? Per Sevilla, que va ser la sentència definitiva de la Lliga, que vam patir els últims 20 minuts perquè ens van atrapar gairebé, ens empaten, doncs aquests jugadors demanen d'anar a veure la Final Four. Recordeu que també era l'època del núvol tòxic, que no es podia volar i tal i qual. El Barça diu, ostres, quina imatge més maca de club, veure els jugadors de futbol donant suport als jugadors de bàsquet. I sabeu que quan els jugadors van per l'aeroport, doncs la gent els assetja i és un escàndol, ho podeu imaginar. I per tant es decideix que s'agafaria un avió privat, les posaries, que de fet quan poses 6 o 7 persones en un avió privat és com el taxi i l'autobús, no? El taxi és més barat que l'autobús si poses molta gent. Doncs aquí passa una mica el mateix. Es decideix portar un avió privat i és veritat que es van gastar calés. Però la pregunta és, vosaltres creieu que va ser una mala decisió de gestió? Vosaltres no creieu que va ser una imatge espectacular del Barça que aquests jugadors de futbol estiguessin allà?
Escolta, com en el seu dia és magnífic que el president Núñez enviés aerotaxis a recollir a Ronaldo al Brasil quan no podia tornar per jugar un partit al següent cap de setmana. Però igualment et dic que n'hi ha alguns que permeten aquests 150.000 euros d'aquest jet privat per anar a Centroamèrica en un acte de la Fundació.
També es pot explicar. Ah. Perquè resulta que és un acte que, de fet, no és un acte. Són diversos actes. Ara no recordo l'itinerari, però s'havia anat a Mèxic, després a Equador i després a Argentina, al poble del Messi, a la ciutat del Messi. I es fan diversos actes i també es decideix el mateix. Hi ha 12 persones que viatgen, entre els quals hi ha periodistes que cobreixen la cosa, i diguem, com que no es va a ciutats. Quan vas a la Fundació, vas amb coses de la Fundació, òbviament no vas a les grans ciutats, ni vas a Nova York, on vas és a poblets que estan totalment incomunicats. I, per tant, si tu vols anar de manera amb avions regulars, doncs has de fa unes 25 combinacions d'avions que fan perdre una quantitat de temps i el president no pot estar fora tant de temps perquè cada dimecres i cada dissabte ha d'estar al partit. I per tant, es decideix llogar un avió privat i diguem, si això genera més ingressos o més d'allò del que es dona, no se sap. Per què? Diguem, l'acte final d'aquesta cosa, l'acte final d'aquesta gira, és una visita a la Fundació del Messi. Recordeu que en aquella època s'estava renovant el contracte del Messi, i pel Messi és molt important que el Barça col·labori amb la seva fundació. I per tant, el retorn que tot això té pel Barça pot ser molt més important que si tu només mires el que es dona i el que no es dona en aquest exercici, diguem, en aquest viatge de 4 dies o no sé quants dies va ser. El que jo us vull dir, per això, i no vull anar discutint partida per partida, uh-huh, perquè les podríem discutir totes, uh-huh, però el que jo vull dir és que el que s'hauria de fer, de veritat, no és explicar un resum malintencionat, esbiaixat, i això no ho dic jo, això ho diuen 4 grans periodistes, de que la cosa no va ser, diguem, imparcial, sinó que va ser esbiaixada, i sinó que s'ha de discutir sobre les dades exactes, que ensenyin quina factura, qui va anar, per què va anar, i nosaltres podríem explicar exactament cada una d'aquestes factures. A mi em sembla de molt mala llet, que això es posi en forma de resum i que, insisteixo, només es posin les coses negatives. Per les coses penatives. Per què, per exemple, no s'explica enlloc? S'expliquen totes les pèrdues de valor, que tu vulguis posar. Viladecans ha perdut no sé què, es fa un gran estudi de Viladecans que el valor ha baixat 15 milions d'euros quan el valor de totes les terres de Catalunya han baixat. Però bueno, per què no es posa l'augment de valor del Barça gràcies als grans jugadors del planter que hi ha hagut? Quan valia la plantilla l'any 2003 i quan val ara? Per què no s'explica? No vull parlar del resum de la due diligence, perquè t'estic dient que estàs
deixat. No, del resum
de la due diligence. No. Estic segur que la due diligence, la de veritat,
sí,
parla de valors i parla de que en aquesta plantilla hi ha tios com jugadors com el Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Pedro, Bojan, Sergio Busquets, que tenen un valor comptable igual a zero, perquè ens obliguen a comptabilitzar els jugadors a preu d'adquisició, i com que són del planter, l'adquisició ha estat zero, i en canvi tenen un valor incalculable.
El Barça ha dit que la publicarà, la due diligence, a la web del club,
Bueno, ja, doncs llavors esperem a veure aquests documents.
Presentareu alguna querella o no?
Jo no ho sé, jo no. però diguem, la gent individualment, jo crec que hi ha hagut gent al Barça que ha estat insultada d'una manera escandalosa, que s'han publicat dades que la llei de protecció de dades protegeix i que no s'havien d'haver publicat, com determinats salaris o determinades coses que realment són carallables, i no, les persones que els incumbeix això, doncs, doncs decidiran si, diguem, jo el que sí que faré, com...
Ho dius per Toni Freixa?
No, no ho dic per ningú, ho dic en general, però les, diguem, o diguem, no ho sé.
Ja, val, val, val.
No ho sé, perquè, sí, sí que sé perquè ho dic, però no vull ara mencionar.
D'acord, d'acord, d'acord.
Però el que sí que faré és defensar-me de tots els insults, totes les calúmnies i totes les acusacions que es facin.
I com ho faràs?
Que, bueno, pels mitjans que em dongui la llei, si, si hi ha coses que es diuen sobre mi que són... diguem, punibles, doncs sí, les perseguiré. Ara, en aquests moments, no tinc pensat presentar, de moment, cap querella, de, diguem, sol.
Va. Permeten 4 minuts i de seguida continuem amb l'Antic, amb la Calvet i amb en Culler, que volen dir alguna cosa sobre el tema.
El perquè de tot plegat.
18 minuts i les 10 del matí, amb Xavier Salamartín, amb José Antic, amb Pere Cullell i amb Gemma Calvet. Aviam, José Antic.
A veure, jo he seguit amb molt interès les explicacions del Xavier, perquè entre altres coses el Xavier té, té moltes més dades de les que tenim els demés, que els demés únicament tenim el que se'ns ha explicat del, de l'auditoria i de la due diligence, no? En primer lloc, té tota la raó del món de que els mortals únicament hem vist un resum i no tenim més informació que la que se'ns ha donat a partir del resum. I això és el que sabem, no? Ara, l'auditoria, els auditors de KPMG no són membres de la Junta. No són membres de la Junta. És una empresa, diguem-ne, que en principi cal suposar que compleixen unes normes tant d'objectivitat com d'independència de capacitat com per donar una explicació, no? Jo tampoc entraré amb les dades, amb les dades que se'ns ha donat, perquè la veritat és que no diguem-ne, aquí hi ha un desfase entre el que la Junta anterior diu i la Junta actual i la Junta actual explica, però sí hi ha dos temes, un sobretot que és el que més em preocupa de lo que va dir un auditor que no és un membre de la Junta amb la seva explicació, que és el tema dels detectius i si es va seguir o no es va seguir a persones de fora de la Junta, membres de la Junta que ja sabien, persones de fora de la Junta i periodistes. I evidentment estem parlant de lo que un membre no de la Junta, un auditor, diu a partir suposadament de lo que ell ha vist i la resta dels mortals no, i la resta dels mortals no han vist. Jo he de pensar i de creure, perquè si no em semblaria, diguem-ne, un despropòsit i un disbarat, de que un membre no de la Junta assumissi com a propi una declaració de la Junta que ell no està en condicions de portar més enllà de lo que va dir l'altre dia a l'Assemblea. Després podríem entrar en discussions sobre...
I llavors per què diu que no hi ha res punible?
Jo dic lo que ell va dir.
Jo també dic que no és res punible. Si seguia periodistes, és punible o no,
Xavier,
és punible?
Jo no sé per què va dir això. No ho
Pepe,
sé.
És punible o no és punible?
Des del meu punt de vista, sí.
Doncs llavors des del aquest meu senyor punt de vista... o es contradiu o no està fent un resum acurat de lo que
hi ha. Sí, però segurament el que tenia que fer el Basté o la resta dels mitjans, inclús la Vanguardia, és trucar a aquest auditor i dir, escolti, vostè per què va dir això? Jo no tinc una resposta a aquesta pregunta que tu em planteges.
Doncs llavors deixa d'especular, que... Pepe. Doncs llavors deixa d'especular. M'entens? Deixa d'especular i dir, oh, aquest senyor ha de tenir raó perquè és de KPMG. Perquè tu saps el que era Arthur Andersen? Arthur Andersen era una empresa d'igual prestigi que el KPMG. I es va ensorrar perquè va dir exactament, diguem, mentides sobre Enron. I quan Enron se'n va anar i tothom va veure que havien estat mentint els d'Arthur Andersen, Arthur Andersen va haver de tancar. Per tant, que hi ha empreses que tenen prestigi i que s'ensorren, bueno, perquè pues, fan les coses malament. Pues, si els éssers humans siguin de KPMG o no siguin de KPMG, els éssers humans a vegades fan coses que no sí, corresponen amb
sí,
la realitat.
Tens raó amb això que tu dius, però si aquesta persona ha posat damunt de la taula una dada que ell no té sinó simplement perquè o la Junta li ha demanat o perquè ell se l'ha inventat, m'imagino que això tots considerem que és molt greu.
Doncs perquè no truques a ell i li preguntes, en lloc de venir aquí a especular, diu, ha de tenir no. raó perquè és de KPMG, truca'l, tu que ets el director de La Vanguardia,
no dic,
truca,
no,
investigueu,
no dic,
els periodistes,
no
investigueu, demaneu, exigiu,
Xavier,
i quan hi hagi
no
proves,
dic,
aleshores parlarem.
Xavier, jo no dic que tingui raó, perquè no sé si té raó.
Però estàs
no
suggerint
sé si
té que té raó pel simple fet que és de KPMG.
No, pel simple fet que no és un membre de la Junta.
Exactament.
No és un membre
no,
de la Junta.
Això,
no,
i perdona, una altra cosa, això és
Xavier,
especular.
Xavier,
això és especular.
Sí, sí, d'acord, però aquí hi ha una altra cosa, que és, clar, si aquest senyor diu una barbaritat, estem parlant davant de l'òrgan més important del barcelonisme, que és l'Assemblea de Compromissaris. M'entens? És clar, és que aquest senyor... Ens l'hem de creure, en principi, ens l'hem de creure.
No, jo no et dic que sigui veritat o no sigui veritat. Jo t'estic dient de que el que s'ha de fer és presentar proves.
Ara que
no es pot acusar la gent i llavors dir, home, com que aquest senyor és independent, doncs ha de, segur que diu la veritat.
Ara jo
no crec... sé, jo no tinc cap informació de que hi hagi hagut cap mena d'espionatge a periodistes. Va, no tinc cap informació. Però si és, si és, que l'ensenyin.
Ara,
que l'ensenyin. Jo, jo estic el primer interessat en saber si algú de la meva junta directiva o de la junta que jo formo part ha fet alguna cosa il·legal. Jo t'asseguro que no ho sé. Però estaré encantat de veure proves.
Evidentment, jo no sé...
El que no estic encantant és de veure especulacions.
Jo no sé quina era la voluntat de la Junta abans del dissabte, però que sí em sembla que no tenia que perdre un minut és em donar a conèixer tota la due diligence, perquè és possible que algun dels debats que tenim del dissabte ja no els tinguéssim, perquè quedaria aclarit, crec jo. Ah. És possible que quan veiem la due diligence tampoc quedi aclarit.
Què és el que està demanant? És que no, però dic una cosa, és el que està reclamant tothom en aquests moments.
Tothom.
Reclamant, ara ja sí que aquí, els d'aquí, els d'allà, els de més enllà. I escolta una cosa, molt bé. Vinga, la due diligence, sencera.
Mira. Sí, a mi el que fa l'efecte és que hem d'intentar fugir tots, vol dir els que són més imparcials, els que són més implicats, dels judicis mediàtics, perquè si no perdrem bous i esquelles en aquesta història. Si estem tots d'acord que el més important és el barcelonisme, anem a donar confiança a una tercera part imparcial que pugui llegir totes les informacions de la due diligence, que pugui tenir accés a tots els documents i que pugui establir graus de responsabilitat o pels acusadors o pels presumptes culpables. I a partir d'aquí intentem fugir al màxim de voler extrapolar a partir de simpaties o d'antipaties naturals, d'altra banda, eh? Però si ens en deixem anar per les simpaties i les antipaties i les suposicions i el no sé què, acabarem pitjor del que estem. O sigui, prou complicat està tot plegat i prou històric és en el sentit de que per primera vegada es posa en dubte el paper d'una junta anterior, perquè fins a dia d'avui sempre s'havia, o sigui, el debat d'aixecar estores, no sé què, i que els debats, sempre havia quedat en no res, i per primera vegada ha passat una cosa que ha sigut a l'inrevés. Abans de pronunciar-se sobre si han fet bé o si han fet malament, i respectant com que cadascú defensi la seva part que li toca, com és natural, jo m'estimo més esperar a poder-ho veure i sobretot esperar a que una tercera part imparcial pugui distingir i dir fins aquí es van equivocar aquests o no, fins aquí s'han equivocat aquests altres o no, perquè acabarem prenent mal tots plegats.
Bien, Gemma.
Sí, jo m'ho estic escoltant atentament i també amb certa distància, perquè no sóc sòcia del Barça i per tant no he pogut assistir directament als debats que s'han anat produint, no ara, sinó jo ara estava recordant quines eren les raons que havien mogut que la majoria dels membres de la Junta de la Porta dimitissin en un determinat moment, no? Ara, el punt de partida jo crec que és constatar la gravetat, no tant de la due diligence, sinó de la reacció de l'anterior Junta respecte a la presentació que es va fer l'altre dia de la due diligence. És a dir, les acusacions d'immoralitat, de falta de veracitat, de les dades que s'han exposat en aquest resum, són una reacció molt contundent, molt contundent. I això...
Per part de la Junta anterior,
sí,
eh?
Sí, clar. A mi això, inclús ho dic amb mirada de jurista. És a dir, l'exposició que han posat de manifest la premsa del que es va fer a l'Assemblea de Compromissaris l'altre dia, posa en evidència que no va ser una exposició manifestament parcial. Ara ho comentàvem aquí amb el Pere, si no el resultat no hagués estat tan ajustat, ni tampoc hi hagués hagut una posició neutral, doncs, per exemple, del president actual del Barça, no? És a dir, jo crec que es va procurar una posta en escena al màxim d'equilibrada possible, tenint en compte que hi havia hagut el compromís clar de transparència. Al final d'aquest compromís de transparència hi hauria de ser el dia d'avui, ja seria penjar de la web del Barça la due diligence íntegra que s'ha fet. Això és així, i aquesta exigència...
Que és el que ja veig que reclama tothom.
No, i això, jo crec que això en cap moment pot perjudicar. El problema és, des del punt de vista de la continuïtat d'això, és a dir, a mi la fragilitat en la que valora Xavier Salamartín aquestes auditories em sorprèn venint d'un economista, perquè aleshores ja hauríem de posar en dubte totes les auditories del món, i se suposa que les empreses auditores tenen un saber científic que apliquen les seves conclusions. A mi això em preocupa. Tampoc em sorprèn, eh? I per tant té part de raó en emparar-se en aquesta fragilitat. Ara, clar, acreditar o no que hi ha hagut contractes en empreses de detectius per fer seguiment, això que li plantejava José Antic que li insisteixes tu, jo crec que aquest tema és gravíssim i aquest tema s'ha d'aclarir, i no m'explico com una empresa s'ha mullat fins a aquest punt falsejant una realitat d'uns contractes que ja és, i unes despeses del Barça. L'altre tema, el tema de Viladecans, efectivament, només llegint com ho ha presentat la premsa, home, d'una estirada de fil sobre aquest canvi de valor, a veure, jo crec que, i en temes d'urbanisme tots sabem com està el pati, doncs és un tema fràgil, és un tema fràgil. I l'altra qüestió és, certament, i ha quedat així consignat, s'ha afirmat que ningú s'ha endut, diguem, no ha posat la mà a la caixa. Jo crec que això sí que va quedar clar, i és, això no significa necessàriament que no hi hagi hagut cap activitat il·lícita, perquè com sabem, a l'àmbit del que és l'oponible en termes de gestió econòmica és molt ampli. Ara, l'altra qüestió, i per acabar, no crec que hi hagi, aquí s'ha parlat de que hi ha un personalisme, una lluita personal, i que això ho està pagant l'entitat. Jo no estic d'acord. Jo crec que des de fora el que es veu és que hi ha una junta, perquè aquí hi ha hagut una junta, hi ha gent molt solvent en aquesta junta també, com n'hi havia en l'anterior, que ha fet una presa de posició institucional, i crec que això no passa perquè
no podem,
jo crec que és molt seriós tot plegat com per poder dir aquí és una baralla de dos antics amics. Em sembla que això, tenint en compte la gent que hi ha a la junta, com es va produir. I l'altra qüestió és si s'havia d'haver donat més marge, perquè jo crec que es va equivocar la porta amb no fer ús de la paraula l'altre dia, perquè primer, tenint aquestes raons tan poderoses que esgrima Salamartín com tenen, i segona, la capacitat de comunicació que té el senyor Laporta, jo crec que hagués contribuït positivament al debat. Ara, potser no se li han donat les condicions que ell exigia.
Ens queden 5 minuts. Xavier Salamartín, aviam.
Mira, primer, és estrany que la Gemma sigui capaç d'opinar si això va ser imparcial o no va ser imparcial, quan la primera frase que ha dit és que no,
de la premsa,
que no ho va veure. Per tant, tota l'opinió que ve després, perdona, Gemma, però la ignoraré.
Ho intento argumentar,
Però sí, però
jo entenc que tu això no ho comparteixis, ho entenc perfectament, home, si ets una persona afectada.
Gemma, vols, sisplau, deixar parlar? Ho veus per la premsa? Jo ja t'he dit abans que 4 dels periodistes més importants d'aquest país, 4 dels periodistes més importants d'aquest país, el Jordi Basté, el Joaquim Maria Puyal, l'Antoni Bassas i el Ramon Besa, els 4 opinen el contrari que tu. Els 4 opinen que la presentació no va ser no esbiaixada. I és més, jo t'aporto proves. Jo et dic, si realment això és un resum honest de la due diligence, i insisteixo, la due diligence no ha vist ningú, hem vist el resum que s'ha fet, no la due diligence. Si això realment és un resum de la due diligence, per què es parla d'Ibrahimovic i no es parla de Torreyaya? Per què es parla de despeses de seguretat i espionatge, que es diu, i no es parla de Boixos Nois? Per què es parla de deteriorament de patrimoni per part a Viladecans i no es parla d'augment de patrimoni per part dels jugadors? Que estic segur que tot això hi és a la due diligence. Per què el resum no ho fa? La resposta està claríssim, perquè l'objectiu del resum no era informar imparcialment els socis, sinó que era induir els socis a votar d'una determinada manera, encara que després el president va fer el paper diguem semi-institucional de dir que estic per sobre del bé i del mal, no em mullaré en la decisió més important de la història del club. Dit això,
Dit això, em sembla un error que caiguem entre tots en el tema de si la despesa aquesta, la despesa aquella, si calia anar amb avió privat o no avió privat, que per cert també els noms són una mica estranys. Això de jets privats en el món aquest es diuen aerotaxis. Però
ja ens entenem, aerotaxis o jets privats?
No, però el fet de que el resum posi jets privats ja indica que ja va estar fotut amb mala llet. La discussió, els jets privats aquests dels nassos, són 300.000 euros. 300.000 euros. La discussió no és de 300.000 euros. La discussió és de per què unes pèrdues, uns beneficis de 11 milions, que són els que hi havien, de manera màgica i a través de la comptabilitat s'han transformat en 79 milions de pèrdues.
I tu què creus?
Perquè hi ha hagut un moviment de partides, de que han passat, uns auditors diuen que s'haurien de comptabilitzar aquest dia, abans del 30 de juny, uns altres que s'han de comptabilitzar després del 30 de juny, perquè aquesta Junta ha decidit unilateralment provisionar una cosa que està a judici, que són els ingressos de Sohe Cable, de 37 milions i mig, etcètera, etcètera. Però fixa que són discussions comptables. En cap moment, l'auditoria de Deloitte, que és l'empresa oficial que fa auditories pel Barça, el que va auditar els nostres comptes, que finalment no es van presentar, en cap moment, en cap de les salvetats, incerteses, tot el que opina, tota l'opinió que fan els auditors, que per cert, Gemma, els auditors no fan comptes, fan opinions, en cap cas, l'opinió, en cap moment, qüestiona cap despesa. Per tant, des del punt de vista de què és el que s'està discutint, de si hi ha pèrdues o no hi ha pèrdues, no, això no té res a veure amb les despeses, no té res a veure ni amb jets privats, ni amb enterraments, ni amb si es posa, fa servir la visa...
De tota manera, tenint raó amb el que dius, és a dir, el que estem parlant o el que es posa el dit a l'ull és amb això que comentes i no precisament amb els viatges que no són atribuïbles, els espionatges... Això és una altra història, tot i que realment... El que més ha sorprès el barcelonisme en general són aquestes pompositats de números que, efectivament, per vosaltres han de tenir algun tipus d'explicació, però que ara no troben resposta, segurament perquè hi ha una informació, que és el que he volgut comentar des del primer dia, una informació que m'agradaria saber-la sencera. És a dir, vull saber a qui quan ha costat l'espionatge, o més que quan ha costat, a qui es va espiar, per què es va espiar, si és que es va espiar, els càterings de la llotja, les targetes Visa sense justificar, etcètera.
Perdona, tot això està justificat. Qui diu que no està justificat?
Home.
No, diu que no està justificat. La targeta Visa i la seguretat del Barça i no s'explica.
El guardaespatlles del president.
El guardaespatlles del president, exacte. El guardaespatlles del president és la persona que va amb el president a tot arreu. Amb el president o amb la junta directiva o que sigui, a tot arreu, perquè com sabeu el president està amenaçat de mort, ¿vale? I aleshores diguem, quan el president viatja i viatja cada setmana a partits, a reunions de UEFA, a veure sponsors a la Xina, al Middle East, als Estats Units, a Sud-amèrica, viatja constantment, doncs, escolta'm, el president ha de dinar, ha de pagar hotels...
Sí, paga el guardaespatlles.
I el qui paga normalment és el guardaespatlles, la targeta del guardaespatlles. No és que el guardaespatlles se'n vagi de festa i convidi els seus amics, són despeses de club absolutament justificades. És més, hi ha dues maneres de pagar aquestes coses. Una manera, que seria la que es feia abans, o que la que es fa en altres llocs, que és, se li dona a aquest senyor una muntanya de diners perquè se'ls pugui, perquè vagi gastant amb tot això.
Caix.
Caix. L'altra és la targeta Visa perquè quedi registrat. Òbviament, la manera més transparent de fer les coses és fer-ho amb targeta Visa i no donar-li un feix de bitllets perquè llavors no sabíem mai cas de... Però no perquè pugui controlar els auditors, sinó perquè ho pugui controlar el propi Barça. Per poder-la controlar les despeses de la gent, el primer que has de fer és donar-los la Visa, perquè llavors queda registrat. Mira, es va gastar tant aquí. Ah, sí, això és el dia que el president va anar, o la junta directiva va anar en aquest partit, o en aquí, o en allà, i en el dinar aquell va pagar tants diners en aquest restaurant. És la manera de saber-ho. Si tot això anés amb caix, no se sabria. Per tant, horroritzar-se perquè hi ha una Visa, insisteixo, de 53.000 euros en un any. 53.000 euros, estem parlant de pèrdues de 79 milions i tots esteu aquí mirant les despeses, no, quan la discussió no té res a veure amb les despeses.
Les despeses, Xavier.
No està res a veure amb les despeses,
estem
sisplau.
Estem mirant les despeses, ja ho sé, però estem mirant les despeses perquè hi ha despeses que ens fan posar les mans al cap en principi fins que no siguin...
No s'ha portat, però no ho barregis després amb què s'ha de portar o s'ha portat a la porta dels tribunals perquè no se'l porta per això.
Correcte, aquesta és la història.
S'ha portat a la porta dels tribunals perquè la suma dels beneficis de tota la seva època, suposadament i segons la comptabilitat del Xavier Faus, dona negatiu. És per això que es demana un acte de responsabilitat. No...
M'agradaria tant juntar-vos a tu i al Xavier Faus? M'agradaria tant? Que no saps com m'agradaria.
El Xavier Faus és un bon amic i, a més, és un tio que col·labora amb la meva fundació i és un tio molt d'allò, però molt fantàstic. Però, escolta'm, centrem la discussió en el que s'està, en el que es porta als tribunals la suma de les pèrdues, la suma de les beneficis que són negatius, que figura que ells diuen que són negatius, nosaltres diem que són positius. I, segons la disposició addicional setena de la llei de l'esport, això, si són negatius, es pot portar, si hi ha una majoria dels socis assistents que ho decideix, que això es pot portar als tribunals per demanar responsabilitats. No s'està portant als tribunals a la porta pels espionatges, ni pels jets privats, ni per tota aquesta cosa que jo ja entenc que en els periodistes es faci molta il·lusió discutir, però que ho estem barrejant. Jordi, ho esteu barrejant. No és la discussió. La discussió és la suma dels beneficis és positiva o és negativa. Per això es va als tribunals. M'entens? I per tant, quan s'han de portar, diguem, la discussió ha de ser si aquesta provisió s'hauria d'afegir o no s'hauria d'afegir, si aquest ingrés s'ha de comptabilitzar el 30 de juny o l'1 de juliol. Ja sé que això a vosaltres no us fa tanta il·lusió i no, és farragós i és avorrit.
Si jo no fas valorar per tu, no fas valorar per mi, saps? Sala, no fotem. És a dir, clar, no és que em faci més il·lusió,
no,
és que em sorprèn,
no és tan,
més.
No és tan sexy, no és tan sexy parlar de provisions i de Sogecable i tot això, i us fa molt millor parlar de bitllets d'avió i de tal i qual.
No, i de sorprenents partides estranyes.
Sí, però que insisteixo, poden ser molt estranyes i les podeu discutir tot el que vulgueu. I jo donaré sempre totes les explicacions que calgui mentre les entengui. ¿Vale? Però no és la discussió dels tribunals. La discussió, la raó per la qual es demana responsabilitat no és ni per espionatges, ni per vises, ni per portar els jugadors de futbol a la Final Four de bàsquet. Res de tot això. El que s'està portant als tribunals és si la suma dels beneficis és positiva o és negativa. Si s'ha d'afegir les pèrdues del Gaspar, de la setmana aquella tràgica, aquella setmana de l'última setmana del 2003, si s'han de sumar en la porta o se li han de sumar en el Gaspar. Si aquestes comptes que han fet ells i que han signat a 22 de setembre, és a dir, no 8 dies després del 30 de juny.
I què valerien, en aquest cas, les pèrdues?
No, espera't, no 8 dies, no 8 dies, sinó un mes i 22 dies, no, perdona, 2 mesos i 22 dies després es fan uns comptes en el qual es creen unes provisions que abans no hi eren i que, sense que siguin salvatats ni que siguin cap mena de cosa diguem que se'ns pugui atribuir a nosaltres, això es diu que són pèrdues de l'època Laporta i que les decideix la nova junta directiva. M'entens? I això és el dia 22 de setembre. Està signat. Les comptes que es van presentar l'altre dia es van signar el 22 de setembre. Per tant, més de 8 dies en la nova legislatura. Si a les pèrdues de 63 milions del Gaspar, de l'última setmana del Gaspar, se li atribueixen a Laporta, s'han d'atribuir les pèrdues aquestes que es generen o que es comptabilitzen 2 mesos i 22 dies després de que entra Rossell a Rossell,
sí,
o se li aplica
sí,
a Laporta?
Sí, sentència judicial, perquè va dir la sentència que aquelles setmanes de Gaspar corresponien a un any de mandat, com recordaràs.
Exacte, bueno, però això encara està sota el Tribunal Suprem, però si llavors allò era veritat, aleshores aquestes se li atreuen en el Sandro Rossell, no? O diguem, si les pèrdues de la junta directiva sortint abans se li assignen a la junta entrant, per què ara se li apliquen a la junta sortint i no l'entrant? És a dir, o tots moros o tots cristians. En qualsevol cas, això encara està en el Tribunal Suprem. I per tant, no sé si s'hauria de comptabilitzar. El que sí sabem és que el cas Baena, que és un jugador que s'ha anat a l'Espanyol i que, segons informacions del diari Avui, el Sandro Rosell ha arribat a un acord per donar-lo en l'Espanyol per 200.000 euros, quan el jutge diu que l'Espanyol o algú ens ha de pagar, o el jugador ens ha de pagar 3.800.000, i nosaltres no ens els podem comptabilitzar perquè encara està en el Tribunal Suprem. I això és el que diu el Sandro i l'auditor i tothom, que com que encara està al Tribunal Suprem, encara no es pot comptabilitzar. Vale? Si no es pot comptabilitzar el d'Aena perquè està al Tribunal Suprem, per què se'ns pot comptabilitzar les pèrdues del Gaspar quan també està en el Tribunal Suprem? Per què? Per què se sumen aquests números si encara no se sap si són positius o negatius, a qui se li ha d'atorgar? Insisteixo, aquesta és la discussió, Jordi.
Sí, aquesta és la discussió.
I estaria bé que si volem discutir de tribunals i tribunals, no barregem, perquè aquí s'ha muntat una pel·lícula.
Estarà convidat, encantats en aquesta casa, de que algú de la Junta Directiva actual, tot això que expliques ara, també ho expliqui al seu cantó, perquè crec que és molt important que ho pugui fer. No fa falta que sigui el president, però pot ser des del propi Xavier Faus o pot ser des del portaveu del club. Em sembla, i crec que és indispensable poder escoltar les dues parts, que és el que personalment vaig trobar a faltar a l'assemblea de dissabte. I jo crec que estem pagant les conseqüències, el barcelonisme està pagant les conseqüències de tot això de dissabte. És a dir, es va votar una cosa sabent només una.
Sabent només una part de la veritat.
La part
que donava el fiscal i no l'advocat defensor.
Per tant, per mi era molt important. I també et dic una cosa, prefereixo escoltar els teus arguments que no els que va donar ahir Joan Laporta, que va jugar més, perquè en sap més, jugar a l'atac que jugar a la defensiva. És a dir, en lloc d'esgrimir els arguments de la defensa, va fer uns altres arguments d'atac. I en canvi prefereixo més escoltar, com ahir vaig escoltar amb el Pou a l'Oliver, o escoltar-te tu. És a dir, per què? Perquè m'aporteu més dades que em puguin ser, com a mínim, més debatibles. Una altra cosa és que us pugui fer més cas o no. Les coses més sexis o les coses menys sexis. Les coses que em criden més l'atenció o les coses que em criden menys l'atenció. Però escolta'm, t'agraeixo molt que avui hagis volgut parlar d'aquest tema aquí en aquest programa.
Sí, però no t'acostumis perquè no m'agrada parlar del Barça i jo vinc a la teva tertúlia encantat.
Ho sé.
I perquè m'agrada discutir l'actualitat amb persones que m'estimo molt, com la Gemma Calvet, el Pepi Antic i una quarta persona que va canviant de tant en quant. Però, i que avui és el Pere Cullell, però que altres dies és altres persones, però que ja et vaig dir quan vaig acceptar de venir que el tema de discussió no volia que sempre fos el Barça. Per tant, avui, com que toca... Avui, com que toca, parlem de Barça, però ja et dic que no vull que això es converteixi en el meu canal de poder opinar sobre el Barça, perquè no crec que aquesta sigui la funció de la tertúlia.
Ara vas a dormir o et lleves?
Ara vaig a dormir.
Perfecte, són les 4:10, 4:09 de la matinada a Nova York. Moltes gràcies, Xavier, fins aviat.
Vinga, bona nit.
Pepi Antic, alguna cosa a comentar?
No.
Gràcies, que vagi bé. Gràcies, Pere Cullet.
Estem fora d'horari.
Com si, efectivament, tots estem fora d'horari. Gràcies, Gemma, fins ara.
Adéu, bon dia.
Gràcies. Les 10:09.
El perquè de tot plegat.